Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. L'11 de setembre és una jornada en què es recorda el final de la Guerra de Successió a Catalunya. L'11 de setembre de 1717 es rememora la derrota i se celebra la resistència catalana. Aquest dijous, Sant Cugat celebra la diada amb diferents actes. Tot plegat comença a les 9 del matí amb l'ofrena floral a la plaça de Rafael Casanova. La trobada acaba amb el camp conjunt de l'himne nacional de Catalunya, els Segadors. A partir de les 12 del migdia, les activitats es traslladen a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. Hi haurà una actuació de la Coral Sant Cugat, del Club Muntanyenc, i el Parlament Institucional, que pronunciarà l'alcalde Josep Maria Vallès. A Valldoreix també se sumen a commemorar l'11 de setembre en una trobada institucional a les 12 del migdia al pati de la Casa de la Vila. L'acte amb el Parlament Institucional del president de l'EMD, Juanjo Cortés, com a principal protagonista, estarà seguit de l'ofrena floral al monument de Francesc Busquets i Mitjans. Igual que Sant Cugat, el punt final es posa amb el cant dels Segadors i l'himne de Valldoreix. La jornada claurà a les 8 del vespre a la plaça d'Octavià amb una ballada de sardanes amb la música de la cobla Ciutat de Terrassa. I les obres de la coberta de la Biblioteca Central Gabriel Ferrater començaran el dilluns 15 de setembre, segons ha comunicat l'Ajuntament. Unes obres que, si tot va segons el previst, permetran que l'equipament reobri les seves portes la segona quinzena d'octubre. Algunes de les tasques de millora que es realitzaran a la coberta seran netejar els canals interiors de recollida d'aigües pluvials i el segellat de les juntes de les canals i les boneres. I la ruta d'etapes torna a Sant Cugat del 18 al 28 de setembre amb 41 establiments i estableix així un rècord de participació. La iniciativa impulsada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el patrocini d'Estrella d'Am i la col·laboració de l'Ajuntament arriba amb novetats. Abans que comenci la ruta, els amants de les tapes tindran l'oportunitat de participar en un sorteig especial registrant-se al web gastronosfera.com, on es posaran en joc 5 talonaris amb 10 tiquets per degustar 10 tapes de forma gratuïta. Poden trobar tots els restaurants que hi participen al web de Cugat Media.
Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominique Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Bona tarda. Aquí estem amb Vins en Teca i estem amb dos convidades molt especials, la Marisa Díaz Rossell. Hola, Marisa.
Hola, bon dia o bona tarda.
Bona tarda. I la Xus Brion.
Hola. Hola,
què tal? Gràcies per venir.
A vosaltres per convidar-nos.
Tenim molt tema aquí, espero que tinguem temps de cobrir-ho tot. Ens vam conèixer amb la Marisa a diverses coses, però l'última vegada va ser als Premis Binari a Rubí, al Celler Modernista, i amb la Xus també, que hi era, també, i també ens vam conèixer, Xus, jo me'n recordo, que ens vam conèixer a la Sala Ridel a Montast, i crec que era la nit o la tarda abans dels Premis de Catalunya, de Millor Sommelier.
Una cosa, sí, que o una setmana abans.
Sí, va ser molt a prop, me'n recordo. Sí, que va quedar tercera, ara després parlarem d'això. I començarem amb la Marisa, que és tastadora del panel oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, entre altres coses. També fas...
Sí, sí, entre d'altres coses, perquè també estic en el panel de tast de vins oficial de l'Incavi. Ahà. I també estic amb un panel de formatges.
Ah, mira, sí, sí, doncs ja deia jo que teníem molt de què parlar.
Potser en una hora no en tindrem prou.
Però avui ens centrarem una mica més en el món
dels olis.
Dels olis. Bueno, Marisa, no sé, explica'ns una mica com vas acabar aquí.
De fet, l'inici de començar a tastar productes agroalimentaris va ser precisament en el panel de tas d'olis, que fa doncs, potser gairebé ja més de 20 anys que en soc tastadora del panel. Va ser gràcies a que jo inicialment la meva trajectòria professional vaig començar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Bueno, per havia fet altres coses, però tot just després estava treballant en el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, que ara és. I en aquell moment, doncs, al final d'uns quants anys i de que em van conèixer que també tenia doncs, aquestes ganes d'aprendre a tastar i havia fet algun curs, alguna cosa, buscaven una persona dins del departament que pogués implicar-se en aquest panel oficial de tast, perquè aquest panel està vinculat al Departament d'Agricultura. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, va ser quan vam començar la nostra trajectòria de panelista. I jo he anat fent altres coses, però sempre m'he anat mantenint com a tastadora del panel, independentment que ara ja n'hi estic al Departament d'Agricultura.
Molt bé. I quantes vegades al mes o com funciona això?
El panel de tast funciona que com a mínim intentem que un cop a la setmana tastem, ja sigui per fer un tast comercial, que en diem, o ja sigui fer tast comercial i tast de formació, perquè el que és molt important en un tastador és bàsic el poder anar-te, no perdre el teu calibratge, les teves sensacions, el teu reconeixement dels atributs positius i negatius d'un oli.
Clar. I quan sou al panel?
Al panel actualment devem estar al voltant d'uns 27-28 tastadors, perquè penseu que això és, per exemple, ara en aquestes èpoques pràcticament ja estem al final dels olis, per dir-ho d'una manera. La campanya propera ja començarà doncs, a finals de setembre, primers d'octubre, perquè tot s'avança i cada vegada més els elaboradors produeixen olis més verds i, per tant, cullen més aviat les olives. Això vol dir que nosaltres, a la que ara potser, doncs, potser el mes d'agost farem una mica de vacances, però de seguida al setembre ens hem de començar una altra vegada a formar. Segurament doncs, ens formarem un parell de setmanes abans de començar a fer una altra vegada els tastos comercials per començar ja a avaluar els nous olis que es produeixin.
Uh-huh. I on feu els tasts?
La seu del panel està a l'estació enològica de Reus. Ah. Per tant,
Hem d'anar fins a Reus.
Sí, sí, sí. Llavors, en plena època, en plena campanya, i depèn de com sigui la campanya, doncs es pot fins i tot tastar cada dia. Uh-huh. Per això és necessari ser 20 escaig persones, perquè com a mínim, per poder-se confeccionar un panel amb tota diguem-ne els requisits establerts per a una ISO que et marca com has de tastar i quants panelistes i com han de fer-ho tot, si voleu després més endavant ho comentem, doncs com a mínim hi han d'haver-hi 8. Normalment som 9-10, perquè sempre hi pot haver-hi alguna vegada que et despistes tastant, per dir una manera.
Clar,
no?
clar. Val, doncs parlarem del tema això del tast amb més profunditat. I, bueno, si ens pots parlar una mica de les diferències bàsiques entre olis, perquè vosaltres només tasteu oliva verge,
sí,
no?
Exacte, només sí. Tastem olis d'oliva verges. Uh-huh. Què vol dir? Un oli és un suc. És el suc de l'oliva, sense cap tipus de processat, senzillament, com que és difícil extraure l'oli com si espreméssim una taronja, doncs això no podem fer-ho, necessitem una maquinària diferent, que en aquests casos doncs, s'han d'aixafar les olives i amb una batedora i unes extraccions el que fem és separar la massa de la part líquida, que és el que al final ens obtenim l'oli. Però no el manipulem, no fem res més. O sigui que la importància de tenir unes bones olives, un bon maneig, per poder aconseguir un bon oli. Uh-huh. Llavors, també és important saber que des de ja l'any 92 és l'únic aliment que per poder-lo classificar necessita, a part de complir uns paràmetres físico-químics, també han de complir uns paràmetres organolèptics. D'aquí ve que el panel de tas d'olis ara potser farà 4 anys que va complir 25 anys de la seva existència. Precisament perquè és un requisit indispensable per tu poder classificar aquests olis. Llavors, el panel de tas, en el panel de tas el que fem és classificar els olis en tres categories. L'oli que no presenta cap defecte és un oli d'oliva verge extra. Un oli que té petits defectes, que nosaltres valorem els olis, els diferents atributs de 0 a 10, els atributs que considerem que són defectes, aquests, com a màxim, l'establim que fins a 3,5, això és un oli d'oliva verge. I aquests dos olis poden ser consumits directament, sense cap mena de manipulació, envasats i etiquetats, evidentment. I tots aquells olis que tenen una part de defecte més amunt d'un 3,5 o tenen un fruitat que cap tastador el detecti, que seria un fruitat zero, que és un dels atributs positius, això el portem a el que anomenem un oli llampant. Aquests olis llampants, considerats no aptes pel consum, se n'han d'anar a les refineries a obtenir olis refinats, que són els que després van a les prestatgeries de les grans superfícies o prestatgeries dels establiments de venda de productes agroalimentaris, els trobem com a olis d'oliva.
Ah, val. O sigui que sí que són aptes pel consum, perquè, però...
Exacte. Perquè ja en aquesta refineria el que hem fet a través de mitjans químics és extraure totes aquelles parts que no són adequades directament pel consum. Llavors, 3,5, per què considerem aquest, per què no? Podria ser 2,5, com havia sigut temps enrere, o per què no posàvem 4 o 5? Perquè s'ha considerat, després de molts anys, de que aquest 3,5 és el valor que una persona no entrenada, una persona del carrer, segurament no notarà aquests defectes. Tant, aquest és el límit. I abans era 2,5 i ara és 3,5, perquè sempre en tota valoració de laboratori hi ha la incertesa que va associada a l'assaig. Llavors se li va afegir aquest un punt per ja afegir-li directament la incertesa.
Llavors, quan feu el tast, heu d'estar tots d'acord? Perquè pot haver-hi un 4-4 sí, o...
Però nosaltres, quan fem el tast, el que fem és arribem, tenim cabines individualitzades perquè tu no puguis veure el teu company ni puguis parlar. No es poden comentar els olis perquè si no estaríem desvirtuant aquell tast. I el que fem és ens trobem les copes preparades. Com que us comentava que l'oli està molt normalitzat, està tan normalitzat que hi ha un reglament europeu que estableix quins són els atributs negatius, quins són els atributs positius i com s'han de tastar aquests olis. Això vol dir que la mida de les cabines està establerta, el got també la mida és una mida també normalitzada, de color. Normalment són de color blau, ara comencen a haver-hi gots de color vermell, perquè no veiem el color de l'oli i no ens sugestioni si més verd o més groc ens puguin pensar en que sigui un oli més verd o més madur. Això influeix si l'època en què collim les olives, però també influeixen les varietats. I una altra de les coses que hem de fer-ho és que hem de tastar una temperatura determinada d'aquests olis, que va entre 26 i 28 graus de temperatura.
De l'oli o de vosaltres?
De l'oli. També està establerta la temperatura ambient. També és un requisit establir en quina temperatura tastes tu, que no pot estar per sobre de 24 graus, si no recordo malament. El dels olis sí que és així. I llavors el que tenim és uns escalfadors, amb aigua calenta, o sigui, unes resistències que escalfen l'aigua i que tu poses com si fossin unes iogurteres que hi havia abans, doncs tu tens aquests olis que normalment estan al voltant dels 28 graus. I llavors nosaltres anem tastant, cadascú tasta amb un ordre diferent, aleatòriament, perquè l'oli anterior, o el primer oli, o l'últim oli, si tots els tastadors tastem amb diferents ordres, no influeix en l'estadística, o sigui, estem... I una altra de les coses és que nosaltres tastem a cegues. Tenim unes referències, ho posem en la fulla que emplenem i ho donem a la cap del panell i a partir d'aquí, doncs, per estadística, doncs es fan els càlculs i es emet un butlletí que estableix doncs, si aquell oli és verge extra, és verge o és un llampant.
I llavors, dues preguntes. Quants olis tasteu?
Màxim es poden tastar, has de reposar entre tanda i tanda. Màxim podem tastar fins a 12 olis en una mateixa sessió.
I te'ls empasses, quatre, no escups
no
com a...
No, exacte. Tu l'oli... L'oli el passeges per la copa perquè d'aquesta manera afavoreixes que les partícules volàtils que vols detectar doncs surtin més fàcil. El got està tapat amb un vidre de rellotge precisament perquè amb l'escalfor la part volàtil es quedi concentrada en la copa i sigui més fàcil després de detectar. I després hem de seguir una sistemàtica. En la fulla ja tenim establert que primer... El que busquem amb un oli és si té algun defecte. Que els defectes establerts són, doncs, per exemple, en general sempre són de fermentacions aeròbiques anaeròbiques no volgudes, evidentment, ni per l'elaborador ni per l'agricultor. Unes et poden venir de l'oliva, que hagi patit alguna malaltia aquesta oliva o que hagi tingut o que hagi caigut al terra i s'hagi trencat i aquí hagin entrat fongs. Per tant, les olives sempre s'han de collir directament de l'arbre. Això de collir olives del terra per fer un bon oli és gairebé, diria jo, impossible de poder-lo obtenir. I llavors el que s'estableixen són aquests atributs negatius que estan definits com a amuntegades baixos. Amuntegades seria, es refereix doncs, a que anys a vegades s'acumulaven moltes piles d'olives i llavors el pes de les olives el que feia era trencar les parets de l'oliva i aquests sucs fermentaven anaeròbicament i creaven uns gustos desagradables. I els baixos es refereix al mateix, però ja amb l'oli elaborat. Quan tu tens en el dipòsit, lògicament, encara que tinguis un líquid, sempre hi ha matèria orgànica que en suspensió, que després es va acumulant a baix en el dipòsit, i si no el trasbalses, al final aquesta matèria orgànica també acaba podent fer fermentacions anaeròbiques.
Sí, i és en el defecte que és com humitat? Quan és...
No, aquest defecte, per exemple, els baixos en els olis, l'olor que ens recorda molt característica és com a llana d'ovella o com de formatges aquests així una mica desagradables, fins i tot de fems. Són aquest tipus d'olors així de fermentacions dels greixos que al trencar les molècules donen resultat aquestes volàtils. El que donaria... Que tu assimiles aquestes humitats i això són els fongs.
Vale.
El fet que tu tinguis fongs o que t'hagin entrat o que hagin estat perquè tu has escollit des de terra és aquest efecte de fongs humitat. I un altre defecte que es nota molt clar és el de quan s'avinagren o es tornen agres els olis, que hi ha una part d'acètic que també es produeix allà. Un altre dels defectes que és molt fàcil de pensar en qualsevol substància greixosa, és el ranci, que també és un dels defectes importants, que sobretot en olis vells, que es poden detectar. I un dels que també és un defecte és el d'elaborar oli amb olives gelades. Aquí recorden olis amb... A les olors et poden recordar el xampinyó, a mi em recorden a la crema de cacau, aquest tipus d'això, és perquè... Les olives, un cop gelades, com que s'han trencat també a l'interior de les seves de la seva estructura, doncs ja quan ells comencen a
Bueno, té moltes similituds amb el món del
té
vi, no?
Té moltes similituds,
sí. A part de que no escups quan fas...
Exacte, perquè una de les coses que fem a l'oli per poder... Aquí us he descrit els atributs negatius i els atributs positius és que el fruitat, l'amarg i el picant. I després hi ha els aromes secundaris que ens venen després de les diferents varietats. El fruitat, lògicament, ens ha de recordar una oliva sana. Uh-huh. I aquí podem trobar un fruitat verd o un fruitat madur. Depèn de les connotacions després si són verdes o madures o de les dues coses. A vegades el canvi, no, de les olives no estan ni totes verdes ni totes madures. I llavors el que també trobem a la boca és l'amarg, però per detectar el picant ens l'hem d'empassar, perquè és just quan ens l'empassem a la gola, que és quan detectem aquest picant. Per això ens l'empassem. I en canvi en el vi, tot té el factor de la retronasal, amb tot, en l'oli, amb el vi, amb els formatges, però amb el vi... Si te l'escups, però ja tens tota aquella part volàtil de l'alcohol que ja te'l porta a la retro i ja pots saber com va.
Sí, sí. I llavors, ja tenim el panel del tast.
Ja tenim el butlletí a més.
I llavors feu també, a part dels defectes i les parts positives, entenc que poseu, per exemple, té aromes a...
Sí, això que dèiem dels aromes secundaris. Aquests aromes secundaris que ens associaran a l'oli, a si és un oli de primera, de collita molt... No? De
trempant.
Trempant,
sí.
Exacte. No? O si són olis més madurs, uh-huh. I també inherents a les varietats. Llavors, d'aquests aromes secundaris, doncs podem trobar aromes que ens recordin a l'herba tallada o a la fulla, uh-huh. Depenent del tipus, per exemple, una varietat amb una característica molt típica de fulla i de fulla de figuera és la varietat Picual d'Andalusia. Però hi ha altres varietats, per exemple, que tenim aquí a Catalunya, molt extenses a tot Catalunya i a altres parts del món, que és l'arbequina, que aquí connotacions que hi trobarem poden ser, depenent de si és més verd o més madur, des de la tomaquera al tomàquet i des de l'ametlló a l'ametlla, uh-huh. Per exemple.
Uh-huh. I, per exemple, l'arbequina es conreu aquí, però també en altres parts del món.
Sí.
Llavors, hi ha una diferència, com, per exemple, amb un Pinot Noir, que pot ser de la Borgonya o de New Zealand o de Xile o d'Argentina, si canvia
el
perfil?
Sí, tant. Sí? Precisament, aquí a Catalunya tenim 5 denominacions d'origen i una de les primeres denominacions d'origen va ser la denominació d'origen de les Garrigues, uh-huh. Bueno, actualment és, que és de la zona de Lleida, no? Que la seva varietat principal és l'arbequina. Uh-huh. I la següent que es va otorgar una denominació d'origen aquí a Catalunya és Siurana, que la seva varietat principal és l'arbequina. Uh-huh. I són dos arbequines diferents, és una mateixa varietat que produeixen, dos olis diferents. Uh-huh. Perquè les què influeix en la varietat, a més, a part de la pròpia varietat com a tal? Doncs allà on han estat, sobretot, plantades, la climatologia i el terreny on es planten. Similar també amb això que amb el vi, no? Mm. Tenim Pinot Noirs a tot arreu i segur que el Pinot Noir de la Borgonya no té res a veure amb els altres. Igual que, doncs, per què? Perquè són aquests factors externs que fan diferents les produccions. I d'aquí venen les denominacions d'origen protegides, que el que intenten és això, protegir aquestes produccions exclusives que deuen la seva diferenciació exclusivament a la part, diguem-ne, de geografia, d'afologia, climatologia, i depèn de quin producte parlessin, doncs també de la forma de fer.
Uh-huh. I tu ets capaç de distingir, mira, això és un oli arbequina de Siurana o...
Es noten la diferència, sí. Perquè els olis de la zona de Garrigues, doncs, són olis, doncs, amb una... diguem-ne, segurament amb uns amars i uns picants més intensos que no pas els altres. Tot i que també ara cada vegada varia molt en el sentit de que a vegades t'influeix més si són de regadiu o de secà, que per aquest tema, eh? Però abans els olis de les Garrigues eren, tot i ser... Sí, els ciuranes, com que tenen la part del mar, els atempera més.
Clar, clar.
Els del Priorat s'assemblen més als de la zona de les Garrigues.
Mm-hmm. Molt interessant, ciurana, eh?
Perquè ciurana, diguem-ne que a la denominació, que li ve donada el nom al riu Siurana, té una part, diguem-ne, que toca tota la zona del Baix Penedès, bueno, seria del Baix Penedès, i dit bé, del Baix Camp i tota aquesta zona, té el mar molt proper que tempera la climatologia, i en canvi la zona del Priorat, doncs, zona en general del Priorat que no es fa vi, es fa oli. A la zona del Montsant hi ha llocs que fan tant vi com oli.
Sí, perquè crec que més o menys es fa...
Sí, clar, és un cultiu mediterrani. Sí, l'olivera és un cultiu que sempre, normalment, no, tenies les vinyes i al voltant, per entremig, tenies les oliveres per donar una mica... Les masies tenien així, perquè així tenien de tot.
I crec que també una similitud amb el món del vi és que abans l'oli que produíem era més semblant a granel i ara és com molt més un producte de més qualitat i més... Bueno, inclús les etiquetes...
Sí,
i tot això van
una mica enredarits amb el tema de seguir els passos del vi, perquè és així abans, i ara encara, es venen més, o gran quantitat dels olis que es venen a garrafes de 5 litres, perquè molta gent el que fa és conèixer cooperatives o saber, i van i compren l'oli de tot l'any quan comença la campanya. Quan comença la campanya, doncs a novembre, desembre, gener, com fan la compra de tot l'any. Però cada vegada més també trobes als establiments, doncs, aquelles ampolletes ja amb un disseny de l'etiqueta, de mig litre, que també s'ha de valorar aquests olis pel preu que els pagues, com en els vins, però que aquella qualitat és important.
Llavors, com es promociona l'oli d'oliva aquí a...
Com es promociona?
Sí, perquè s'exporta bastant, no?
Clar, sí, i a més s'exporta, però hem de pensar que aquí a Catalunya el consum d'oli que fem és major del que produïm. Per tant, nosaltres, en el fons, hem de comprar oli. Que és veritat que hi ha una part molt important de l'oli que es consumeix és oli d'oliva, no és aquest oli d'oliva verge extra o verge, que segurament vosaltres, no sé si us heu fixat mai, però heu vist mai un oli d'oliva verge etiquetat en alguna prestatgeria d'algun...
Molt pocs.
Aquesta categoria del verge pràcticament existeix com a categoria comercial i com a classificació de panel, però pràcticament no es veu. Una cosa important... El que us he explicat eren les categories que defineix el panel. Les categories comercials que nosaltres trobem a les prestatgeries o que podem trobar són els olis d'oliva verges extres, els olis d'oliva verges, els olis d'oliva, que és una barreja de refinat, que com que no hi ha ni color, ni sabor, ni res, el que hem d'afegir-hi és un 5, un 10% d'un oli d'oliva verge o verge extra per tenir-lo al final tal com el tenim embotellat. Els olis de samsa, que són de la massa que no hem pogut extreure l'oli de forma mecànica, també els enviem a una refineria i extrauen, per sequestrants químics, extrauen la part de l'oli que no ha quedat per la...
És l'orujo, o no?
És l'orujo.
Ah, val, sí.
Sí, sí.
Ah, val. Però llavors aquests que veiem al súper, per exemple, un oli d'oliva verge extra, és això...
Sí, sí, és el suc i prou. Tu la massa, tens una batedora, com si anessis a fer una massa de pastís, que el que has de fer és aquesta massa, li vas donant voltes, perquè després a nivell el poses en una centrífuga, en un tamís, que el que fa és separar la part sòlida de la part líquida. Que per gotes així molt ràpides, no? I llavors tens una altra centrífuga que el que fa, una centrífuga vertical, que el que fa és separar-te per densitat l'aigua de l'oli.
Mira, ja sabia que anava a passar això, perquè jo encara tinc moltes preguntes, però seguirem parlant mica més després, si tenim temps, Marisa. Molt interessant, i lo de l'última pregunta te la faré després. Venga. També amb la Xus. Gràcies. Molt bé, doncs hem estat escoltant Fashion Live by Burgundy i ara escoltarem a la Xus Brion, que també déu-n'hi-do el que ens ha d'explicar. Primer de tot, moltes felicitats per quedar la tercera classificada en el Premi del Millor Sommelier de Catalunya. Moltes 2025. Gràcies. Té molt mèrit, perquè ja ens explicaràs de què tracta i com et prepares i com és... Vale. Bueno, de fet, si vols, no sé, si vols podem començar per aquí o podem començar una mica perquè ens expliquis la teva trajectòria en aquest món.
Molt bé. Començaré dient que sóc gallega, és a dir, trataré de parlar en català, però quan necessiti explicar alguna cosa molt a fons, canviaré, si m'ho permetiu.
Absolutament.
I començo amb això, que sóc gallega. I que vaig descobrir la professió de sommelleria a Catalunya, és a dir, sóc de les Ries Baixes... tota la vida he estat rodejada de raïm, d'albariños, sin saber que l'albariño era l'albariño, saps? Aquestes coses. I fa ja 20 anys que vaig arribar a Catalunya i treballant a l'hostaleria d'un nivell una mica important, vaig descobrir la sommelleria perquè ja havia sommellers a aquests restaurants i m'has tallat el cap, no? De dir, què és això, no? I vaig començar d'aquesta manera. Ara, vinc al concurs i després, si vols, em preguntes alguna cosa.
Val, perfecte.
El concurs aquest, l'any passat, el 24, va ser la primera vegada que em vaig presentar. També no estava molt al dia del tema dels concursos i va coincidir que em vaig trobar amb gent que admiro molt i em va dir, presenta't aquest any, que pots, perquè va ser un any una mica més relajado per a mi. I bueno, primera vegada al concurs, la primera vegada que m'exposo a tantes fulles en blanc, és terrorífic, és dificilíssim, ho dic, animo a tothom a que visqui aquesta experiència, però també que estudien, perquè és molt difícil, no? I sobretot això, no? Enfrontar-te a fulles en blanc quan creus que és bastant bona el que fas i tot, i aquest any, el 25, em vaig preparar una mica més, sabia també una mica més del que hi va, i no. La sorpresa va ser que vaig quedar tercera, sí. És a dir, la segona vegada que vaig a un concurs i quedo tercera i quedé super, super satisfeta, no? I a més, tercera amb l'Anna Casabona, sí. Que és una persona a seguir en aquest aspecte, no? Per la seva perseverància, perquè és la segona i segueix anant, no? Que jo penso, mare meva, jo no podria, però la veus i dius, si ella pot, per què no? I, bueno, i el primer que va ser el Cyril, no? Celler de Can Roca. És a dir, a vegades la teva posició és diferent segons en qui estiguis, no? I va ser meravellós. Però això és difícil. I el concurs és una part teòrica, que aquesta part teòrica és no solament vi, crec que també és una cosa que deberíem puntualitzar, no? Perquè la sommelleria no és solament vi. No, estava escoltant el de les solis i és com, és soli, és formatge, és foie, és pernil, és destil·lats, és cerveses, no? Que també tenim que tragar una mica les cerveses per trobar aquestes matisses. És el món de, diguéssim, és el món de la gastronomia en general, no? I són fulles i fulles teòriques on el vi està, però està l'enologia, estan les fórmules químiques, que dius, mare meva, això és què és?
Les denominacions.
Les denominacions, que dius, bueno, denominacions, no passa res, encara que siguin del món, però de repent hi ha denominacions dels tests.
Dels?
No, els tests, el té, les infusions.
Ah, val, ostres,
no,
sí.
Aquest any recordo que havia un mapa de... Primer, tens que saber d'on és el mapa, perquè és una esquina d'un mapa, no?, amb foradets per posar les regions del té. Afortunadament, m'agrada molt l'Àsia i vaig dir, vale, estem aquí i aquí, però clar, eren 6 o 7 regions, 2 o 3 i para, saps? Perquè coneixes 2 o 3 i... No, és un món molt, 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 molt ampli. I una vegada que superes la part teòrica, és quan es decideix... Bueno, una vegada que es fa la part teòrica és quan se decideix els 3 finalistes. O sigui, d'aquesta part teòrica és el filtre per anar a la final.
I quantes preguntes són a la teòrica, més o menys?
Bueno, jo crec que... Pues mira, realment no ho sé, però jo crec que són unes 600, 70... Sí, una barbaritat.
I en quanta estona?
Una hora i mitja...
Poc.
Sí, poc. Sí. I en aquesta part teòrica també tens, a l'examen, tens preguntes en anglès o francès. Tu pots elegir una d'aquestes idiomes, però té que ser anglès o francès. I després també, incluïda en aquesta, diguéssim, aquesta primera part teòrica, sense ser teòrica, el tast de 2 vins. I un dels tastos també té que ser un idioma que no sigui el teu, anglès o francès, no? I un tast escrit llarg, no solament tast, no? És a dir, tot, amb que lo maridaries, on creus que és, quant més t'aproximis, més punts tindràs. Acabem aquesta part i després ens fan com una, diguéssim, una prova comercial, que de fet és per lo que vaig oir, sentir, perquè jo vaig anar solament 2 vegades. Les 2 vegades era algo de caràcter comercial, però pot ser qualsevol cosa. I en aquesta part t'enfrontes tu ja a 2 membres del jurat i et fan una pregunta. Pues, aquesta vegada va ser havia un vi servit, l'ampolla coberta, i és, tasta aquest vi i mira, farem un sopar aquesta nit, amb què nos lo recomanaries, què li contaríem nosaltres als nostres convidats d'aquest vi, no? Què faríem nosaltres per convèncer els nostres convidats. I una vegada que fas aquesta, diguéssim, aquesta part, anem a dinar, relajados, alguns més relajados que altres del rotllo de, bueno, jo ja no passo a la final, no? El meu cas era aquest, bueno, ja està. Ja està, trobada amb amics, que al final és també un moment bonic perquè veus gent que no veus més que aquest dia, i a les 4 de la tarda sí, diuen quins són els finalistes, i bueno, aquesta vegada jo estava ahí.
I era el Barcelona Wine Week.
I era la Barcelona Wine Week, i després la final es fa, que això també és una qüestió de controlar els nervis, perquè es fa en públic, és a dir, tota la part anterior és privada, és a dir, sales tancades, tranquils, però aquí ja és de cara al públic. La Barcelona Wine Week, un soroll al voltant bastant important, no? I aquesta és ja la part de demostrar-ho tot, perquè ja és, primer, de cara al públic, no? Tens que dominar aquesta posta en escena. I posen imatges i necessites dir què estàs veient, no? Ah. Imatges que són un paisatge vinícola, que pot ser una foto de dos personatges, que bueno, eren personatges molt importants, però clar, hi ha molts personatges al món del vi, no? Un celler o una imatge, jo crec que aquesta vegada era la imatge dels Àngels, o sí que era, no?, del Chateau Angelus, però és tot bajo pressió, no?, diguéssim. Clar. Després, l'altra part és servir una ampolla Magnum d'escumós.
Però, perdona, això ja sou només els 3.
Els 3.
Ja sabies llavors que estaves al...
Sí, però ho saps i ja està. No és d'això de ho saps, si tens 5 hores per mentalitzar-te. No.
Ah, vale, és directe.
Ho saps, t'agafen, te microfonen, diguéssim, fan un sorteig de quin sortirà primer dels 3 i sortim els tres junts a fer diferents proves, aquesta d'identificació d'imatges, servir l'ampolla Magnum aquesta en 15, crec que són 15 copes, i totes tenen que sortir igual i no pot quedar vi a l'ampolla, és a dir, hi ha moltes coses que descalifiquen, i després fem un maridatge, els tres tot al mateix temps, de cara al públic i de cara al nostre jurat, i després sí, ja, ens retirem. Jo vaig tenir sort perquè a sobre vaig ser la primera, així que es retiraron els altres dos i comença, bueno, la prova de fer un maridatge als teus clients, no? El jurat és el teu client, i t'adona un menú i tu a partir d'aquí necessites fer-li recomanacions, però no el que tu vols. Ells diuen, aquest any va ser, volem solament vins nacionals i no podeu repetir ni idioma ni territori. I explicar els perquès de les coses en aquest període tan petit de temps, saps?
I quants vins?
12 o més o menys. Sí, però clar, ja no és solament el vi, de sobte la pregunta, no? Disculpa un moment, abans de començar voldria un còctel? I jo, que soy malíssima en cocteleria, ja ho dic, tinc que preparar-me, i voldria aquest any, no sé si era el Horse no sé què, o no sé què, Angels, no sé, escoltes això, és com... I bueno, surta d'ahir, no? És com, no conec el còctel aquest, però tampoc puc dir-li que no el conec. Vinga, busca l'alternativa, tal, convença'l. O et paren i diuen, aquest ingredient que està aquí, no sé, la fulla d'ostra era un dels ingredients dels plats. Aquest ingredient, què és concretament? És com, si no l'has escoltat mai, tu no has fet el menú, pues trata de salir-te d'ahí i bien, ¿sabes? I, bueno, complicadet. De fet, bueno, van guanyar els que tenien que guanyar, és a dir, el Cyril, que és el rei de la sala, i la Anna, segona, perquè és una experta, estan d'allà a dalt, no? I jo, bueno, vaig sortir com vaig poder, però molt, molt, molt interessant. Ja dic, difícil, però absolutament recomanable. És a dir, ara mateix puc parlar d'aquest concurs, no? Perquè a vegades què és això del millor sommelier de Catalunya? Sou els millors sommeliers de Catalunya? Bueno, perquè sou 14 que aneu allí. Oye, veniu, concurseu, no? I veieu. I després ja no serem 14, podem ser 30, no passa res, no? Però clar, descobreixes el sacrifici que suposa arribar on s'arriba. És a dir, no solament ser el número 1, 2, 3, sinó participar. Perquè, sobretot, el problema és que tu t'estàs enfrontant a tu mateix de cara a la gent, també. Primer, tu mateix dius, hòsties, que malament, fulles en blanc, però després tu tens el millor nom, tu el millor treballes al restaurant tal, tu el millor treballes a l'escola tal, i no has quedat ni tercer. És com, aquesta no és tan bona sommelier, com es diuen, no? O la gent de restauració, a vegades tu penses, probablement no es presenta tanta gent com deuria de restauració, perquè potser pensen que és un hàndicap professional.
No, potser tenen més a perdre que a guanyar.
Per què? Clar, però...
El seu pensament,
Clar, però aquesta filosofia... O sea, per
ells
mi...
pensen, tinc més a perdre si no quedo entre els tres primers que a guanyar... Que si quedo entre els...
Sí, segurament, però és una filosofia mala, aquesta. Perquè no existeix el càstig. El càstig, no? És com...
Però a mi em costaria molt presentar-me... O sigui, jo no... Sobretot en el tema del servei, jo... Saber quan... Bueno, suposo que has de practicar, no? El Magnum i tal.
Però com tot. Clar, tens que practicar. És que tens que estudiar. I després, si tu penses que pots arribar allà, òbviament tens que practicar aquestes coses.
I que potser un sommelier de sala té més fàcil determinades parts i les altres s'estudien que un sommelier que es dedica, jo què sé, a l'enoturisme, per exemple.
Que és el meu cas.
Llavors seria un... ho veig més hàndicap i no per això no vol dir que pugui ser ni millor ni pitjor.
Exacte, però jo crec que també és la manera de demostrar que no solament és un concurs per la gent de sala. Òbviament, la gent de sala és el teatre de cada dia, però jo no treballo a la sala. Jo sóc formadora i també, ja dic, és un repte per mi, però també, o la Anna, que s'abona, no treballa a sala. Però crec que és una forma també de demostrar que és un concurs per sommeliers i que la sommelleria té moltes més sortides que la restauració. Sembla que solament els sommeliers són els dels restaurants. I crec que encara que sigui per aquestes coses, és necessari participar, saps? No és obligat a participar, però està bé que participen gent, homes, dones, d'edats diferents, amb feines diferents amb el món del sector.
Sí, sí, doncs mira, potser l'any que ve, no?
Va, ja ho saps. No, això tu.
No, però és la veritat, i és molt mac, és molt bonic.
Sí, sí.
És molt bonic la participació.
Jo no soc sumillera, per tant.
Bueno, però tu podries ser perfectament,
bueno, Marisa. Ets sumillera d'olis.
Sí, bueno, i de formatges.
I de formatges.
Dedico a tastar.
Bueno, però...
Com diu el coneixeu, el Ramon Rosset, sí, sí, que sóc la persona més esoteritzada, no? Perquè jo estic tota amb una norma ISO que estableix com s'ha de tastar. Mètode cintinc, sí.
Sí, sí, i segur que tens la pràctica.
Bueno, això també, però...
I després l'altra part és coneixement, i significa estudi.
Sí.
A mi em serveix per estar al dia.
Sí, no? També. És
dir, guanyo més del que perd.
Sí, sí, fet... és cert el que dius. Sí, encara que quedis, que no et classifiquis, tot el que has estudiat et serveix, segur. I si t'agrada és...
Sí, sí.
Doncs segur. Molt bé.
Motiu a tothom que intenti fer-ho.
Llavors, hi ha unes quantes preguntes, però jo et preguntaria si veus que hi ha moltes diferències entre l'home i la dona encara en aquest món,
sí,
del vi.
Sí, en tots els mons, hay que ser realistes, saps? Jo no sé si més o menys, però encara sí. Jo no, personalment no el visc tant, però la gent que treballa a sala... Les dones sumillers es troben que quan estan a la taula li diuen, pots enviar el sumiller? És a dir, perdona, jo sóc la sumiller. Això passa, i passa a restaurants, no al restaurant de Casa Pepe, passa a restaurants molt grans, no? de nivell, que encara és com la dona no és la sumiller, la dona és la cambrera, no? O l'ajudant de... I no és així, no? Però sí que hi ha diferències encara. Però jo penso que és que, bueno, estem treballant fort amb això, però es necessita molt de temps encara.
Sí.
El llenguatge, quan veus les fotos clàssiques, no? Que jo és una de les coses que, de la manera que pugui, vull trencar aquesta foto, no? Aquesta foto de lo que sigui, els... sempre surten com, no?, los machos estos, que además ya son caspa també. No sé, la imatge aquesta, jo crec que necessitem anar canviant-la una mica.
Sí, però jo tinc confiança, i hi ha moltíssimes enòlogues i moltíssimes mullers que són realment una passada. Per tant, jo crec que anirà a més.
Sí, estem en un moment molt bonic de treballar, però és de treballar, no és natural, no? És bonic perquè ens estem fent veure, però tenim que treballar per això, no surt natural, no?
I tens algú que és un referent per tu en el món del vi?
Alguna? Sí, també alguns, però alguna. La Jensen Robinson, no? La primera Master of Wine d'Anglaterra, que realment es parla moltíssim del Robert Parker, dels punts Parker, tal, i aquesta dona està fent una feina meravellosa, no? Amb tota aquesta comunicació del vi, donar a conèixer jocs, vins en concret, sense els 100 punts i totes aquestes coses. I després hi ha una noia, ostres, ara no, Pascaline Lepaltier, que és francesa, que està als Estats Units, que va ser també la primera dona sumiller de França, no? I està una mica vinculat a el que justament parlàvem ara. No se li dona valor a això del primer home sumiller del primer home, i sin embargo és la primera sumiller de França, la primera Master of Wine la primera sumiller de Catalunya, no? La Marta Cortizas. És com, necessitem encara posar aquesta puntuació a la dona aquesta que ha trencat aquesta escletxa, no? Però sí, aquestes serien les meves dos referents, però després la Sara Pérez, hi ha moltes dones molt maques amb el món del vi, i que ho estan fent, no? El que dèiem, meravellós. A l'enologia, a la sumilleria, a l'hostaleria, a l'enoturisme, a tot arreu.
Els panels de tard.
Els panels de tard. Sí, afortunadament hi ha referents xulos.
I tant. Mira, el panel de tard dels olis, hi ha una cap de panel.
Que és
l'Àngels Calvo. I el panel de tast de vins de l'Incavi, hi ha una cap de panel.
Molt bé.
Que és l'Anna Gomis.
Sí, la vaig...
I el panel aquest de tas de formatges hi ha la Roser Romero.
Mira, o sigui pues, que... No, és fantàstic. No, l'Associació Catalana de Sommeliers, l'Anna Vicenç, una dona, és... No, fa uns anys això era estrany i és una pena, però és així, eh?
I en quin moment estàs? Perquè tu què fas exactament al món?
Diferents coses. Jo sóc una dona molt, molt moguda. Sóc filòloga, bueno, diria que era filòloga, val? I, però vaig treballar com professora d'instituto i vaig descobrir que m'agrada ser profe, però no d'això de la llengua, la literatura i tal. I bueno, quan vaig descobrir la sommelleria, pues, em vaig decantar fins a la formació però de sommellers.
Ah, molt bé.
I vaig estar molts anys a l'ESOP, a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, que tanca aquest estiu. I com a profe, això vol dir que he sigut professora de molts sommellers, no? I estic super orgullosa perquè, no? I ara els meus expupilos, no? Som gent super important en el sector, o per almenys fan soroll. Així que aquesta és la meva vertent, l'educació, la formació. Ara estic també fent formació a la Barcelona Culinary Hub. Que està és punteríssima, crec que serà un sony, no? de d'escola. I al mateix temps faig tastos per empreses, col·laboro en l'elaboració de cartes de vins per restaurants. I bueno, deia abans que ens vam veure fa una estoneta, ajudo, o diguéssim, faig l'assessoria per a la cadena de supermercats Aldi a nivell Espanya, és a dir, els vins de l'Aldi, els vins, les cerveses, diguéssim, la part líquida de l'Aldi, pues, també passa pel meu nas, no? I m'ajuda a veure, no solament el vi, és a dir, aquesta part líquida en àmbits molt diferents, no? Des de l'altíssima gastronomia, és a dir, les petites produccions, no? I tots aquests vins de territori, no? Però també la part del vi, sense més, no? Del vi per tothom que vulgui o que pugui veure's i que no tingui el millor dels calés per gastar i poder disfrutar d'una copeta de vi a la nit o al cap de setmana. I això m'ajuda a posar això, no? Els peus al terra i descobrir que, bueno, que el vi actualment, al marge de, no, de tota la feina de la gent, que sé que és un meló molt, molt, molt heavy, però el vi actualment no té defectes. És a dir, el vi està ben fet. El vi més senzill té menys defectes que, ja t'ho dic, faig tastes cegues tots els dimarts.
Però dir que el vi no té defectes és molt agosarat, eh?
No, vull dir els vins aquests econòmics.
Ah, això, d'acord.
No, vale, està mal dit. És a dir, si agafem una ampolla de vi dels anys 80, així, azarosa, no? A l'azar, i una ampolla de vi a l'azar d'ara mateix, està molt més ben fet un vi d'ara. En aquest sentit, després hi ha vins amb defectes, òbviament, com hi ha olis amb defectes, no? Però exacte. Crec que els vins aquests del gran consum passen un control molt brutal, molt brutal. Bueno, al final, clar, passen el mateix control que el pernil, no sé, de pollastre, no? O de...
Sí, no, està clar.
Sí, sí. Sí. És complicat,
però... Les seves exigències marquen un mínim.
Sí, sí.
Molt bé, doncs l'última pregunta per cada una. Tu, Marisa, si fossis una varietat, una oliva, quina oliva series?
Que guai.
Si fos una oliva, no? No seria una única oliva. Perquè això de quedar-te només amb una única cosa, no? Cada oliva o cada oli té les seves ocasions. Clar. Doncs llavors preferiria en cada moment ser una cosa o una altra, una arbequina, una empeltra, una argudell, una corbella, una verbal...
Segons el moment.
Segons el moment.
Molt bé. I tu, si fossis un vi?
Jo seria un escumós.
Sí?
Sí, 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 versàtil. Jo sóc una dona molt, molt versàtil i els vins escumosos... I a més, amo els escumosos. Sí? Sí, però seria un escumós, sí, sí, sí. També sóc molt jo...
Efervescent.
Efervescent, saps? Sí, hi ha moltes... Això que hi ha una cantant que diu, no, totes les mujeres que viven en mi, pues... Amb el vi, jo seria totes les fases dels escumós que viuen amb mi, no? Depèn del dia. Però sí, un escumós definiria bastant bé, jo crec.
Doncs perfecte, moltíssimes gràcies a les dues. Hem estat sempre amb més preguntes, però se'ns acaba el temps, així. Adeu.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Música a Ràdio Sant Cugat. els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.